Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, tot l'equip que fa possible que el Francesc Morgades arribi fins a vosaltres. Un equip que, com dic cada setmana, encapçala l'impagable i l'inefable Toni Olivella amb l'ajut del Marc Pujol, que, quan cal, doncs, allò, hi posa els dits. I després també tenim la immensa ajuda de la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer-vos aquestes explicacions, més o menys embarbussades, doncs agafa el concepte, diguem-ne, la cosa, la gravació, i la penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca en espera de que sigui consultada per vosaltres després de sentir-la, doncs, naturalment, els divendres, el dia 16 a la nit. Bueno, dia 16 és aquesta setmana. Així, doncs, tenim també la cooperació de la música, i avui hem buscat una música que a mi m'agrada molt, d'un cantant francès que va tenir un embolic amb la Marilyn Monroe, Liv Montand, i que té una cançó que porta per títol Tres petites notes de música, que és poc més o menys el que es necessita per fer una cançó. Així doncs, aquí teniu Liv Montand, Trois petites notes de musique.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
D'agost de l'any 1936, el dia que a la localitat granadina d'Alfàcar és afusellat el poeta Federico García Lorca. Federico García Lorca, que era fill d'un potentat, d'un ascendat, el Federico García i de Vicenta Lorca, la seva segona dona, i que era mestre d'escola. Quan el nen va tenir 11 anys, es van mudar a Granada, van anar a viure a Granada, on el noi es va començar a interessar per la música de piano. El 1914 va entrar a la universitat d'aquella ciutat per estudiar filosofia i lletres i dret, en aquella hora no s'hi posaven, en aquella època no s'hi posaven per una sola carrera, mentre participava en reunions amb joves intel·lectuals, amb tertúlies, i viatjava amb la Universitat de Granada per diferents parts d'Espanya, despertant-se-li la vocació d'escriptor i fent un primer llibre de poemes de prosa, en prosa, Impressiones i Paisajes, es deia. El 1919, amb diversos amics, doncs, va agafar el petate i se'n va anar cap a Madrid a continuar els seus estudis a la Residència d'Estudiants, una institució en aquell moment, diguem-ne, potent culturalment, on anaven a visita figures com Einstein o Marie Curie, i on es va poder relacionar amb altres intel·lectuals de l'època, que joves com ell, per exemple, Buñuel, Alberti, Dalí. Va publicar el primer llibre de poemes, va composar les seves primeres suites i va estrenar alguna peça teatral d'aquelles. I també va conèixer Juan Ramón Jiménez, que el va influir molt. Perdoneu. El 1921 torna a Granada i coneix en Manuel de Falla, amb qui comença a fer projectes de música, però també de titelles i altres activitats. I escriu el seu primer poema de Cantejondo. També durant aquella època, els anys 1925 i 27, s'ha fet molt amic d'en Salvador Dalí i viatja a Cadaqués per Setmana Santa a fer coses amb el seu amic, entre els quals, doncs, hi ha escriure una oda, la oda Salvador Dalí, que es publicarà a la Revista d'Occident aquell mateix any 1926 i que farà que el Dalí animi el García Lorca a iniciar-se en pintura, fent arribar a fer una exposició a les galeries del Mar de Barcelona. Però bé, la cosa canvia radicalment a l'any 1927, quan al mes de desembre es produeix a Sevilla una reunió de poetes en record dels 300 anys de la mort de Góngora. És a dir, es crea la generació que s'anomenarà del 27, amb gent tan prestigiosa com Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, mare de Déu, quines grans plumes, que funden la poesia tradicional amb les vanguardies, ho fusionen, i ell va madurant com a poeta, publica el seu primer romancero gitano, però té una crisi amb el sentiment dels gitanos, o sigui, hi ha alguns problemes, es separa d'un escultor a la Dren, que havia sigut molt amic seu, i fins i tot intenta estrenar Amor de Don Perimplín con Belisa en su jardín, però que serà prohibida per la censura del règim de Primo de Rivera. Enfadat, agafa els bàrtols, acompanyat de Fernando de los Ríos, el progressista Fernando de los Ríos, i se'n van a Estats Units. Allà el Federico escriurà El poeta en Nova York, fins que a l'any 1930, ja cansat de tot allò, decideix tornar a Espanya, però prèviament passa per l'Havana i s'hi està uns mesos. Quan aquí s'instaula la República, l'any 31, la Segona República, ell codirigirà, encarregat, se li fa un encàrrec al Ministeri d'Educació del seu amic Fernando de los Ríos per dirigir, o codirigir, més ben dit, perquè també hi entra Eduardo Ugarte, el grup de teatre La Barraca, que doncs anirà representant per tota Europa, per tota Espanya, obres del segle d'or, de Calderón, de Lope i tal, però també alguna obreta del propi García Lorca. El 1933, la Lola Membrives, que està triomfant a Amèrica del Sud, a Buenos Aires concretament, ha d'estrenar Bodes de Sangre i el convida a anar-hi i a passar una temporada. Ell accepta i allà triomfarà professionalment i aconseguirà doncs uns bons ingressos durant un any representant totes les seves obres, estrenant Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, El retablillo d'on Cristóbal, però també obres de Lope de Vega com La dama boba. El 1934 tornarà a Espanya, continuarà dirigint La barraca amb obres com Yerma, Doña Rosita la soltera, La casa de Bernarda Alba i poemes com El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, i la situació política, però, es torna insostenible. Lorca és acusat de tot, de blasfem, d'homosexual, de tot el que vulguin, d'enemic de la dreta, fins al punt que Colòmbia i Mèxic li ofereixen exili, li ofereixen asil polític, no? Que ell rebutja i diu que no, que se'n va a l'horta de Sant Vicenç amb la família. Se'n va cap allà just 3 dies abans del 18 de juliol. Primer les coses van bé, però el dia 20 la guarnició militar d'allà a la zona subleva, pren la ciutat i van per ell. Van per ell, aniran a casa, ell s'amagarà a casa del seu amic Luis Rosales, que té 2 germans falangistes de prop, però el 16 d'agost de 1936 la Guàrdia Civil el deté i el porta al poble de Bíznar amb una presó improvisada que tenen allà. I serà el dia 18, 2 dies més tard, quan a 4:45 de la matinada l'agafaran, el posaran dalt d'un cotxe i junt amb el mestre nacional Dioscoro Galindo i 2 banderillers anarquistes, Francisco Galadí i Joaquín Arcollás, seran executats a la vorera de la carretera i abandonats en una fossa comuna. I com que parlem de García Lorca, doncs hem buscat una cançó que pogués ser més o menys representatiu d'ell i hem trobat Los Cuatro Muleros, eh? I és una cançó popular andalusa que en aquest cas ens canta una cantant que va ser famosa fa molts anys, però ara pràcticament no en parla ningú, l'argentinita. Bé, en qualsevol cas, aquí teniu en homenatge a Federico García Lorca Los Cuatro Muleros interpretats per l'argentinita. D'agost de l'any 1977, el dia que a la localitat nord-americana de Los Angeles mora Julius Henry Marx, més conegut com Groucho Marx. En Groucho Marx era el 4 dels 6 germans que va tenir la modesta família d'immigrants alemanys jueus formada pel Samuel Marx, que era sastre i no massa famós, i la Mini Schwenberg, que era molt aficionada a la música i que va ser la que es va encarregar d'educar els fills en la música. El Groucho, doncs, el volia cantant, li va ensenyar cant, el piano pel Chico i l'arpa pel Harpo. Els altres, doncs, no van tenir aquesta vocació. Bé, en qualsevol cas, El Groucho de seguida va veure que l'espectacle era lo seu i quan complia els 15 anys ja era cantant solista i aviat, però, es va adonar que si volia triomfar es havia de posar amb els seus germans i havia d'entrar en el camp del vodevil aprofitant les seves dots humorístiques. Feren trios i quartets musicals i tot això, i feien revista. A més, l'any 1920, concret el 4 de febrer, es casa amb Ruth Johnson, amb la que tindrà doncs un fill i una filla. Ja per aquella època canvia el seu nom de Julius, ell es deia Julius Henry Marx, Julius Marx, vaja, però canvia per Groucho. Groucho és un derivat de la paraula grouch, que vol dir doncs rondinaire en anglès, no? Es caracteritza amb un mostatxo postís, un bigoti postís, fins que decideix que allò de posar-se i treure el bigoti no anava bé, anava millor pintar-s'ho amb betum i, doncs, cada vegada abans de l'actuació, tot el morro se'l pintava amb aquest betum i configura el personatge que tots coneixem, amb aquest na, amb aquest bigoti, amb una forma peculiar de caminar, unes celles bastant denses, un puro habano i unes ulleres de metall. I sempre pendent de buscar una senyora vella i rica per poder fer un braguetasso. Bé, és igual. Els germans, el 1925, comencen a representar una obra que estarà 3 anys en cartell i que es diu Els Coconuts, i això els hi donarà una oportunitat a Broadway, on rodaran una primera pel·lícula muda l'any 1921 amb el títol de Humor Risk, però que ha desaparegut. Ningú ha sigut capaç de trobar-la. Bé, en qualsevol cas, signaran el 1929 un acord amb la productora Paramount per portar al cine el seu espectacle aquest dels Coconuts i també per filmar unes altres pel·lícules, El conflicte dels Marx, Plumes de cavall i Sopa de ganso, Els quatre germans. Quatre perquè també hi ha el Cepo. Quan s'acaba aquesta tanda, el Groucho ha recuperat tots els diners de la família que es van perdre en el crac de l'any 29, però el Cepo diu que ell prefereix estudiar enginyeria i mecànica i, per tant, el quartet queda reduït a un trio. Després d'aquesta experiència amb la Paramount, el productor Irving Thalberg, que els domestica una mica, els hi fa entendre que han de tenir un cert guió quan han de representar alguna cosa, i entren a treballar a la Metro-Goldwyn-Mayer per fer pel·lícules com Una nit a l'òpera, l'any 35, Una nit a les carreres, l'any 37... Un dia a les carreres, perdó, L'hotel dels embolics, el 1938, Una tarda al circ, el 39, Els germans Marx a l'oest, el 40, i Tenda de bojos, el 1941, que en principi havia de ser doncs la seva última pel·lícula per contracte. Però van voler fer una altra pel·lícula, Una nit a Casablanca, el 46, per poder ajudar el Chico, que tenia greus problemes econòmics. I que els va portar a un conflicte amb la Warner, que tenia la pel·lícula Casablanca en antena, o en producció, o en rellançament, i deien que els perjudicava. Bé, perdoneu, divorciat de la seva primera dona el 1942, es casa amb la bailarina Kay Marvis, i comença la seva vida perquè els germans han decidit que cadascú vagi pel seu compte de moment, que cada un treballi per lliure on te vulgui, a la ràdio, la televisió, al cinema, on te vulgueu. El Groucho és el que triomfa, tant com a escriptor com a, també home de ràdio i televisió, amb el seu programa Aposti la seva vida, que s'emetrà a partir de 1947, 3 anys per la ràdio i després 11 anys per la televisió. Ell continuarà doncs amb tot això, farà 2 pel·lícules més en solitari, una comèdia musical Doble dinamita l'any 1951 i una altra comèdia Una noia a cada port el 1952. Però abans, el 1950, s'haurà divorciat novament i es tornarà a casar el 1954 amb Eden Harford. Val a dir també que quan es produeix a Hollywood la famosa caça de bruixes, ell recolzarà el comitè a favor de la primera esmena per la llibertat, per defensar la llibertat d'expressió, al costat de Humphrey Bogart, de Gene Kelly, Rita Hayworth, Frank Sinatra, etc., cosa que farà que l'FBI li posi el nas a sobre i l'estigui xafardejant. Ell ja es anirà fent gran i morirà, com dèiem al començament, el 19 d'agost de 1977 a Los Angeles per culpa d'una pneumònia. Deixarà 3 exdones, vaja, 3 fills i 18 pel·lícules, 14 amb els seus germans i després aquestes que va fer en solitari, i serà incinerat, amb l'anècdota de que les seves cendres seran robades l'any 1982, però la mateixa nit es tornaran al Mount Sinai Memorial Park i, per tant, encara avui podem saber on està enterrat el gran, l'immens, el genial Groucho Marx. I com que en alguna de les seves pel·lícules ell havia fet intervencions cantant, hem buscat una d'aquestes cançons i hem trobat el Reading the Range, que interpreta, doncs, l'estimat i mai prou ponderat Groucho Marx. Aquí teniu, per completar tota aquesta explicació sobre la seva persona, Reading the Range, Groucho Marx. Come on!
Riding the range together, oh, we ride and ride, we don't know where, but the horses do the work, so we don't care. It's clippity-clop, just clippity-clop, riding the range together. It's a lonesome road and mighty long, but the hoofbeats make a mighty pretty song. Of clippity-clop, just clippity-clop, clap, 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 clap. You think this riding, this constant riding, is something that can't be done. But all day Sunday, we've got till Monday just to ride around for fun.
Riding the rain
together, where the men are men and life is free, and there's nothing breaking the monotony of clippity-clop, just clippity-clop, clop-clop-clop.
I sure like horses, and I say a horse is really a man's best friend.
Wah, wah, wah.
You won't like riding when you start riding, but it'll get you in the end.
The shot of the Indians in 1862.
Oh, he sure the shot of the stalker when the stalker he brought to you.
Clippity clop.
Oh, my heart is beating.
Clippity clop.
Yeah, and I repeat.
Clippity.
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 D'agost de l'any 1968, el dia que, amb una invasió de 500.000 de soldats del Pacte de Varsòvia i de Rússia, es dona per tancada la Revolució de Praga, la coneguda com Primavera de Praga. Praga, com sabeu, és la capital de Txecoslovàquia i és allà on passaran totes aquestes coses i és allà on, a finals dels anys 50, en plena, diguem-ne, eufòria comunista, comença el procés de desestalinització, és a dir, les pràctiques polítiques de Stalin no han agradat, Stalin ha mort, hi ha Khrushchev per allà al mig, però, diguem-ne, es comença a intentar a Txecoslovàquia, perquè abans hi havia hagut uns intents a Hongria, fracassats, evidentment, es comença a voler aquest procés de desestalinització, procés de liberalització que encapçalarà Antonín Novotný, però és un procés molt lent, molt lent. Ell declararà que ja el socialisme ha tocat sostre, proclamarà la Constitució de 1960, canviarà el nom del país a República Socialista Txecoslovaca, no comunista, sinó socialista, però, diguem-ne, tardarà, anirà molt lent a recuperar la normalitat, sobretot en la rehabilitació de tots els que havien estat represaliats per l'estalinisme, i, a més, coincidint amb una recessió econòmica del país, és a dir, els calés no funcionen, la gent no està contenta. Per tant, l'intent de Novotny de modernitzar l'economia, creant a l'any 65 un nou model econòmic, fracassa. Per què? Perquè tota la qüestió política queda, diguem-ne, en suspens. I es crea la Unió d'Escriptors Txecs, que, diguem-ne, des de la literatura posa les coses en clar i, diguem-ne, suposa, demana la independència de tota la doctrina comunista, cosa que fa que alguns dels seus membres siguin represaliats. A finals dels 60, doncs, el Novotny està francament en hores baixes i hi ha un líder d'Eslovènia, Otasik, que el comença a qüestionar, fins al punt de que en una reunió del Comitè Central Txecoslovac, diguem-ne, demana la dimissió de Novotny, que cridarà el president rus Leonidas Brezhnev a Praga i esperant tenir el seu ajut, però curiosament quan aquest arriba, el que fa el president aquest, el Brezhnev, és recomanar que el Novotny sigui substituït. I efectivament, el 5 de gener de 1968, el reformista Alexander Dubček pren el paper aquell i inicia uns mesos que es coneixeran popularment com la Primavera de Praga. Novotny abandona la presidència del país, substituït per Ludwig Svoboda, i l'Alexander Dubček, com que ja ha estat elegit, comença a fer discursos sobre la necessitat de canvi al país, denunciant que el partit fins aquell moment prenia decisions massa dures en temes que no ho eren, en comptes de construir una societat oberta, una societat moderna sobre bases econòmiques sòlides. És a dir, que d'alguna manera planteja una reforma política. A l'abril diu que posarà en marxa un programa d'acció de liberalització que es basi en què el socialisme no ha de ser només una cosa de treballadors, sinó que ha de servir perquè totes les persones tinguin una vida més plena en aquella societat. Amb això què vol dir? Que limitarà el poder de la policia secreta, fins a llavors prepotent i totalitària, i preveurà una federació del país, i això hi haurà molt de debat, amb diverses nacions, és a dir, passarà el país, es convertirà en una federació que amb el temps serà la separació de Txèquia i d'Eslovàquia, i tot això a través de establir bones relacions amb els països occidentals i fer una transició una mica llarga, això sí, cap a les eleccions democràtiques. Tot això està molt bé, però aquestes reformes van molt lentes i la gent s'ha il·lusionat i la gent comença a implantar-les immediatament. La censura, doncs, escolta'm, l'abolirem, i de fet pràcticament desapareix el 26 de juny de 1968 i es comencen a crear clubs polítics que no han d'estar afiliats al Partit Comunista, o sigui, es produeix una certa liberalització. El Dubček anuncia a l'abril un socialisme de rostre humà i que el proper mes de setembre incorporarà un programa d'acció de partit amb un nou comitè central i que aniran cap a unes noves eleccions. Tot això fa que totes aquestes reformes els soviètics comencin a alçar l'orella i diguin què passa aquí. I veuen similituds, abans hem parlat de la revolta d'Hongria, veuen similituds amb la revolució hongaresa del 1956 i decideixen tallar immediatament. A fallar les negociacions, el dia 20 d'agost de 1968, com deien, envien 500.000 de soldats del Pacte de Varsovia i de Rússia a ocupar el país, imposant la doctrina Brezhnev. Els txecs, d'entrada, reaccionaran amb accions no violentes, amb alguns que també no seran tan pacífics, però hi haurà, per exemple, el suïcidi o l'autoimmolació, em van dir en aquell moment, de l'estudiant Jan Palach, i totes aquestes coses. Txecoslovàquia, de fet, entrarà doncs en un període on lentament tot es va normalitzant. Els líders txecs intenten restaurar les condicions econòmiques d'abans de tota aquesta primavera de Praga, que, com ja hem dit, el dia aquest, el dia 20 d'agost de 1968, s'acaba en sec amb la invasió de les tropes soviètiques de la nació de l'estat de Txecoslovàquia. I com que precisament amb aquesta revolta de Txecoslovàquia, aquesta primavera de Praga, es va començar a aplicar aquest concepte de la primavera als moviments polítics més revolucionaris, per dir-ho d'alguna manera, hem buscat una cançó que parlés de la primavera i, naturalment, perdoneu el meu tirant cap a aquest cantant, hem trobat en Leo Ferrer, un home també de francès, però també de grans protestes i grans d'això, que té una cançó que porta per títol C'est le printemps, és a dir, és la primavera. Aquí teniu, doncs, Lleó Ferrer, és la primavera.
Y a la nature qui est tout en sueur, dans les hectares, y a du bonheur, c'est le printemps. Y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux, eux, ils disent pas non, c'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs, y a même du printemps chez le malheur. Y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Et y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe, papa, c'est le printemps. Et y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Et y a la pluie qui est passée chez Dior, pour se payer le modèle Soleil d'or. Y a la route qui se fait nationale, et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Y a de la luzerne au fond des lits, et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Et y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et y a le Beaujolais qui la ramène, et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu que c'était le printemps.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
21 d'agost de l'any 1862. El dia que neix a la localitat italiana de Verona, Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgarin, l'escriptor mariner, segons ell, i periodista italià, autor de novel·les d'aventures, ja sabeu, i bàsicament fet famós per la figura de Sandokan. Ell era fill d'una família de petits comerciants, en Luigi Salgari i Luigi Gradara, que va començar estudis, li agradava el tema, el 1878, al Real Institut Tècnic Naval Paolo Sarpi, per treure's el títol de capità de grans transatlàntics, cosa que no va aconseguir. La seva experiència marina, tot i que després ell es va inventar tota una història i tal, sembla que va quedar reduït als viatges que va fer durant aquests anys d'estudi al Real Institut Paolo Sarpi, i un viatge posterior que va fer sembla que com a passatger d'un mercant que anava per tot l'Adriàtic, anava de dalt a baix diguem-ne, del mar Adriàtic. Però, com dic, ell es va inventar després que tots els seus personatges els havia conegut, que ell havia d'això, que ell era capità i que havia firmat, fins i tot va firmar així algunes de les seves obres. Bé, en qualsevol cas descobreix la seva vocació, diguem-ne, literària, i fa una primera publicació, un relat breu, que es deia Il Salvaggi de la Papuàcia, que va aparèixer per entregues al període, al diari de Milán, La Valíquia, des de l'any 1883. També aquell any va iniciar les seves col·laboracions amb el diari de Verona, La Nuova Arena, on va publicar també, era molt habitual en aquella època anar-ho fent així per fascicles, la seva primera novel·la, que seria publicada després com a llibre amb el títol de La Rosa de Dongyang. També va començar aquell any, cap a finals d'any, a publicar el seu primer llibre del Tigre de Malàcia, una novel·la inaugural, la primera novel·la del cicle de Sandokan, que posteriorment s'editaria així de cop, com Los Tigres de Montprezem. Amb l'èxit, el noi doncs, va aconseguir fer-se redactor de la Nova Arena aquest, del diari aquest de la Nova Arena, fins al 1893, doncs, amb una vida bastant atzarosa, que va arribar a portar-lo fins i tot a la presó. Però, de fet, el que passa és que el 1889 el seu pare es suïcida i sembla que hi havia alguna cosa a la família, perquè, de fet, el suïcidi del pare de l'Emilio Salgari va ser el primer d'una sèrie de suïcidis a la família que va incloure fins i tot el del propi Salgari, que moriria, es mataria, diguem-ne, de suïcidaria a l'any 1911, després també hi havia alguns dels seus fills i, per tant, doncs, la cosa sembla que va deixar un estigma dintre de la família. Ell, el 1892, però, es va casar amb l'actriu de teatre Ida Peruzzi, ell l'anomenava Aida, amb homenatge a Verdi, i va començar a tenir fills, aquests fills que després alguns es van també suïcidar. Perquè, de fet, en Salgari era un escriptor compulsiu, vull dir, no parava d'escriure, i va agafar la idea de... Va escriure un total de 84 novel·les, déu-n'hi-do, i relats curts no se saben ni comptar, o no es poden ni comptar. Aquí a Espanya tot això ho va publicar, en les primeres edicions ho va publicar l'editorial del Saturnino Calleja, una editorial de contes i de tot això. En qualsevol cas, les novel·les d'ell destaquen les que estan incloses amb uns cicles, amb cicles narratius d'un sol personatge. Per exemple, hi ha el cicle, ja l'hem esmentat una mica, el cicle del Tigre de Malàcia, el cicle del Sandokan, que són una sèrie, però n'hi han d'altres. Hi ha el cicle dels Pirates de Malàcia, que són 11 novel·les, precisament aquest és el del Pirata Sandokan, que estan inspirades en l'aventurer espanyol Carlos Cuarterón y Fernández. Segons la novel·la, Sandokan és el príncep de Borneo que ha estat destronat pels britànics i que ell lluita contra els britànics i tal. Però no tot és el Pirates de Malàcia. També hi ha el Pirates del Caribe. Són 5 novel·les del Corsari Negre, el Emilio di Roccanegra, el senyor de Ventimiglia, que es havia fet pirata per venjar-se dels flamencs i, en concret, del governador de Maracaibo, Juan Gould, que havia assassinat els seus dos germans grans, el Corsario Rojo i el Corsario Verde. Però també hi ha l'altre cicle dels Pirates de les Bermudes, amb 3 novel·les ambientades a la Guerra d'Independència dels Estats Units, amb els corsaris americans que trenquen el setge anglès a les colònies i tal. I fins i tot va aterrar a terra, va desembarcar amb el seu cicle d'aventures al Far West. 3 novel·les on el coronel de Vandel i la Winnehava lluiten contra els blancs que estan exterminant a les tribus sius. És dir, que ell va fer tot això. Evidentment, ell val a dir, de totes maneres, que això que podria fer pensar bueno, que és ric, no és tal cosa. No és tal cosa perquè, primer de tot, va amb aquest diari, després abandona Turí i se'n va Ben, ben dit, no, abandona Verona i se'n va cap a Turí i treballa a l'editorial Speirani de novel·les juvenils, però després muda, se'n va cap a Gènova, on es posa associat amb un il·lustrador que serà el que dibuixarà tots els quadres de les seves novel·les, i l'economia no li funciona. Abandona aquesta editorial l'any 1907 i passa a l'editorial Benporat, on escriurà fins a la mort fins a un total de 19 novel·les, totes cada vegada més exitoses. Penseu que les novel·les de Salgari, les últimes, van tenir tiratges de 100.000 exemplars. Però a casa seva hi ha el desequilibri físic, la seva dona es torna boja, l'han d'ingressar al psiquiàtric de Coligno, on morirà, i ell farà un intent fallit de suïcidi el 1909 i després anirà rondant la idea fins que el 25 d'abril de 1911 es traurà la vida amb un ganivet seguint el rite japonès del seppuku, és a dir, de l'arakiri. Però com que la seva novel·la més coneguda, doncs, i el seu personatge més conegut és el Sandokan, doncs nosaltres hem buscat la banda sonora d'una sèrie de televisió que es va fer, que portava per títol Sandokan i que anava explicant belleses i proeses d'aquest personatge. La interpreta o la composa Guido De Angelis. Aquí teniu, doncs, el popular i mai prou ponderat Sandokan.
E l'uomo sa cos'è la guerra, caldo e tenero è l'amore, e l'uomo sa cos'è l'amore.
Giù dal cielo scende il tuono, e tutto intorno un grande suono, nasce un seme dalla pianta, il grande albero adesso canta.
Corre il sangue nelle vene, grande vento.
Gràcies. 22 d'agost de l'any 1978. El dia que mora a la capital de Kènia, Mombasa, el que fou el seu primer ministre i primer president independent, Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta era fill d'una família normal i corrent de les terres altes de Kènia, que quan va fer 9 anys va entrar en una escola que havia creat allà l'Església d'Escòcia, en aquest territori de la tribu dels Kikuyus, i allà va aprendre, era molt espavilat, va aprendre tot el que li podien ensenyar, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores va convèncer la seva família perquè el deixessin marxar a Nairobi, allà continuar estudiant i arribar a la categoria que ell intuïa com a màxima dels 20 anys d'oficinista municipal. Però aquell any el van engrescar a emprendre carrera política per defensar els drets dels Kikuyus, que estaven sotmesos pels britànics, que els hi anaven prenent totes les seves terres, i va començar a treballar allò de valent. De manera que 8 anys més tard, el 1928, ja era el secretari general de l'associació Kikuyu, que va entaular un diàleg de tu a tu amb els colonitzadors britànics, cosa que el va obligar a anar cap a Londres per veure la independència, i aprofitant el viatge a Londres va visitar diversos països europeus, quedant impressionat a la Unió Soviètica de les doctrines marxistes que va incorporar a la seva manera al seu propi ideari. Tornat a Àfrica i també a Londres, on es va casar amb una professora anglesa i va cursar estudis a l'Escola Superior d'Estudis Econòmics i Polítics, el 1938 va publicar un llibre davant del món Kènia on donava a conèixer les seves idees. El 46 retorna cap a Kènia i és elegit president de la Unió Africana de Kènia, des d'on emprendrà el repte de convèncer els seus compatriotes de la conveniència de fer realitat els desitjos d'independència que té. Però hi ha la reacció antibritànica del Mau Mau, de la tribu Kikuyu, que el vinculen, els britànics el vinculen amb això i fan que el detinguin, el posin a la presó i el condemnin finalment a 7 anys d'estar a la presó. Quan passats aquests anys el deixaran en llibertat vigilada l'any 59 i 2 anys més tard, l'any 1961, l'agost de 1961, recuperarà la seva llibertat total. I llavors acceptarà la presidència del Partit Nacional de Kènia que, segons tot com està evolucionant, està preparant un estat provisional per quan arribi la independència. Una independència que arribarà a les eleccions de 1963, el mes de maig, que guanyarà el partit de Jomo Kenyatta, que farà una crida a la unitat. I, de fet, la farà el 12 de desembre de 1963 en presència del duc d'Edimburg, quan es proclami a la capital de Kènia, Mombasa, es proclami la independència de l'antiga colònia britànica, que uns mesos més tard, i per acció de Jomo Kenyatta, es convertirà en república, de la que Kenyatta passarà a ser el president amb el lema Tots Junts, ara en bé. Però les tribus no acaben de veure-ho clar. Hi ha enfrontaments entre els Kikuyus i altres tribus com els Luos i la cosa no està fàcil. Per acabar-ho d'arreglar, el 1966 el Jomo Kenyatta pateix una crisi cardíaca de la que es recupera així, xipa-xipa-xà, però no vol abandonar la presidència perquè ja veu que és necessària la seva presència i té un altre atac el maig del 68, però el noi continua. Les eleccions del 69 demostren que els Kikuyus segueixen sent els que la tribu que talla el bacallà, tot i les divisions, però el Kenyatta, el Jomo Kenyatta, té conflictes interns amb intensitat cada vegada més. Els líders de la tribu Luo, que teòricament haurien de ser de germans dels Kikuyus, van per camins diferents, cosa que es complica quan el 5 de juliol de 1969 és assassinat el líder Tom Mboya, d'aquest dels Luos. La cosa tot senyala el Kenyatta i la cosa es va embolicant. El Parlament cada vegada treballa menys, diguem-ho així, i el debat sobre la successió del Kenyatta no avança, perquè el Kenyatta cada vegada està més fotut. Cada vegada està més fotut. El 1975 acordarà retirar-se, deixant, de facto, un equip de 4 polítics Kikuyus al davant del govern, que en el fons ell continua controlant, i responsables de la lluita bruta contra l'oposició, segresten i assassinen el líder de l'any 1975, que estava oposat al Kariuki, que estava oposat al Jomo Kenyatta, però, a més, encara tenen altres problemes. Apareixen conflictes territorials, fronterers, amb Somàlia, conflictes fronterers amb Uganda, la Uganda d'Idi Amin, a la Tanzània de Nyerere, és dir, que el règim de Jomo Kenyatta està qüestionat per tot arreu. La resposta quina és? Doncs endurir els poders presidencials i acostar el règim a una autocràcia, anulen, per exemple, les eleccions parlamentàries, queden anul·lades per quan s'havien de produir, per tant no es faran a l'abril del 1900, no es faran fins a l'abril de 1977, i el Kikuyu doncs serà el partit únic. Amb aquest panorama i els atacs de cor que cada vegada sovintegen més amb el Jomo Kenyatta, arribem al 22 d'agost de 1978, quan mora un atac de cor al Palau Presidencial de Mombasa, el president, encara ho era, Jomo Kenyatta, que deixa en mans del vicepresident Daniel Arap Moi el govern, que, bé, dominaran els Kikuyus, però sempre amb barullo, amb lluites i amb dificultats, que s'acabaran el dia que es presenti el fill del Jomo Kenyatta, que serà com a president o com a candidat a president, que serà derrotat per palissa i que portarà a la presidència el Mbaye Kibaki, que s'encarregarà de recuperar el país. I com que Kènia, d'alguna manera, representa, diguem-ne, l'emblema de totes les revoltes d'aquella zona d'allà, el Mau Mau i totes aquestes coses, hem buscat una cançó, i el president era anomenat el lleó, hem buscat una cançó que parli dels seus lleons. I hem trobat aquella gran cantant sud-africana, la Miriam Makeba, que té aquella cançó maquíssima, que també cantaven molts altres cantants, El Lion, The Lion Sleeps Tonight, el lleó dorm aquesta nit. Aquella, en la selva, la immensa selva, i a Ruge, i a León. Bueno, ja la sé. Amb aquesta cançó, doncs, ens acomiadarem d'aquest programa d'avui, que hem fet aquí a Ràdio Televisió de Vilafranca, dirigits, manats pel Toni Olivella, amb l'assessorament del Marc Pujol, que ara la Goretti Martínez penjarà a les xarxes de Ràdio Televisió de Vilafranca, i que el Francesc Morgades, que us ha parlat, us demana una mica d'indulgència per aquestes estossegades intempestives que es posen. Bé, en qualsevol cas, rematem aquest programa d'avui amb aquesta cançó que va fer també famosa, ara pensava, amb el Harry Belafonte, i que porta per títol The Lion Sleeps Tonight. Fins a la setmana vinent. Do it.
I'm sorry, my mama. Yes.
Cinc a la setmana, amb Francesc Murgades.